Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar una i més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, a tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui som dimarts 23 de juny i arriba la revetlla de Sant Joan. Aquest vespre se celebra el que popularment s'anomena com la nit més màgica de l'any. Una nit en què s'encenen fogueres per celebrar el solstici d'estiu i purificar l'aire de cares al bon temps, tot i que aquest any ja fa dies que el tenim aquí. La festa de Sant Joan, tot i tenir un nom cristià, és una festa pagana. De fet, els orígens són en les festes gregues dedicades al déu Apolo, déu del sol, i és que el dia 23 és el dia de l'any amb més hores de llum solar. Els grecs també celebraven aquesta diada amb fogueres que actuaven com a agent purificador i alhora permetien rendir culte al sol. Però per què l'anomenem Sant Joan, doncs? Doncs perquè l'Església Catòlica celebra el naixement de Sant Joan Baptista el 24 de juny i per fer-ho va assimilar la tradició d'origen pagà, fent que les fogueres quedessin també unides a aquesta celebració cristiana. Antigament la revetlla ens servia per donar el tret de sortida a l'estiu, però últimament el canvi climàtic ens ha avançat les altes temperatures. De fet, enguany la revetlla arriba al final de la primera onada de calor de l'any, que va tocar sostre ahir amb màximes de 43 graus en alguns punts de l'interior. Unes temperatures que han fet que els bombers hagin activat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt d'incendi a 110 municipis de 12 comarques de Catalunya, entre elles l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. En aquest sentit, Protecció Civil demana molta precaució en l'encesa de fogueres i en l'ús de pirotècnia aquesta nit. De moment, el SEM ja ha atès 112 persones entre diumenge i aquest dilluns per les altes temperatures. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. I aquest dimarts obrirem una nova plana del Temps de Terra, en què l'enginyer agrònom Pere Puigvert ens parlarà de plantes medicinals. I tot seguit, al Parlem de Salut, conversarem amb la psicòloga Cuca de Ventós sobre la por al fracàs. Avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Provés i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment, com sempre, de fer un repàs de l'actualitat local avui amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. Aviam, del que has dit al principi, en desprenc que s'ha de desestacionalitzar la Revetlla de Sant Joan.
No sé, perquè...
Quan hauria de ser això? O sigui, a l'1 de maig?
Clar, si la volem fer servir com a tret de sortida de l'estiu, potser l'haurem de passar, sí, al maig, no?
Al maig,
i d'aquí
no?
Uns anys a l'abril.
I d'aquí uns anys a l'abril.
Però no, seguirem celebrant el dia de més llum solar, no? I la deixem el dia 23 i au.
La deixem el dia 23. Doncs aviam, Mona, mira, començarem actualitat local per una notícia, allò que estem desenvolupant sobre la marxa, perquè ens han informat que l'Ajuntament de l'Escala està en negociacions, o està en reunions amb Protecció Civil, amb Creu Roja, amb Salvament Marítim, per entendre'ns, per poder cobrir aquest servei de vigilància de les plages que ha quedat desert fins que l'empresa agafi la concessió i comenci a operar a les platges, per omplir aquest decalatge, o sigui, aquest buit de servei que hi ha fins ara. Però n'hem de treure els detalls, o sigui, encara l'estan peinant, no? Com diuen en castellà, eh? Encara n'hem de saber una mica quelcom més de tot plegat.
Per tant, tot això ens ho explicareu a l'informatiu, al punt de la una, però d'entrada és una bona notícia, no?, que l'Ajuntament estigui movent fils per poder cobrir aquest servei que ara mateix doncs, no teníem, no?, i que amb les calors que fa tenim les platges plenes.
Evidentment. Doncs va, i començarem informatiu. Avui jo tenia el dubte si començar parlant de Revetlla, perquè tu has començat a parlar de Revetlla.
Home, és que avui és el dia.
Sí, però no, començarem a parlar de gossos, va.
Som-hi.
El Camp dels Pilans estrena una àrea de gossos.
Molt bé.
Una allò, com es diu, una d'allò de...
Agility, els camps d'agility, sí.
Tot és en anglès avui en dia, i els gossos també parlen idioma gos i també parlen en anglès.
Exacte, també xerren anglès els
també
gossos.
També xerren en anglès. Doncs no, un camp, una àrea d'esbarço d'agilitat. Amb sis... no sé si
sí.
Parlar de columpius per gossos o sis,
bueno, sis zones estructures, zones de joc, no?
Zones de joc, sis zones de joc diferents. L'espai ha nascut d'un acord entre el govern de l'Escala i Esquerra Republicana amb un cost de 20.000 euros i està pensat com un indret per a fomentar l'exercici físic, les habilitats i la relació social entre gossos.
Clar, això és important perquè, mira, si tens jardí, el gos ja s'autopasseja, però aquells gossos que viuen en pisos, pobrets, què han de fer?
Ara la propera serà fer un refugi climàtic per gossos.
Home, un refugi climàtic per gossos també serà interessant, perquè també pateixen les calors, sobretot els que són més peludets.
Sí, clar, a veure, perquè si fan una àrea per gossos, i ara entrarà aquí en antena l'expert en gossos de la redacció...
Benvinguda, Lali, bon dia.
Hola, perdoneu, un percance.
Ah, bueno, un percance.
Un percance, he arribat una mica tard, i a més vinc amb una notícia bomba d'última hora.
Ui!
Sí, autoritzen el Parc Eòlic Marí Experimental del Golf de Roses.
Hombre!
Home, sí que és una notícia bomba, això.
Sí, exacte.
El famós PlemCat,
El famós PlemCat, del que n'hem parlat tant i tant aquí, que, bueno, ha generat tant i tant debat i tantes al·legacions que se les han passat pel forro dels... Ja, doncs...
Dels PlemCat.
Dels PlemCat.
Del forro dels molins.
Doncs això és el que diu el periòdico.
O sigui, això forma part que el Ministeri al final ha donat autorització...
Autorització en aquest, aquell... en aquest experiment, no? Després d'un any d'espera, diu, el parc doncs, serà una realitat, perquè ara es carrega la publicitat.
Estava pendent d'un informe d'impacte ambiental que encara no havia donat al Ministeri.
Doncs, segons ha pogut saber el periòdico, el Ministeri per la Transició Ecològica ha publicat en les últimes hores la resolució favorable de la declaració d'impacte ambiental, que és aquest document del, del qual estaven pendents. Un document imprescindible per treure endavant la plataforma d'investigació en energies marines i que ha d'actuar com l'avantsala del parc eòlic flotant comercial a la zona del Cap de Creus.
Per tant, això ja és definitiu, no? Que posarem aquí els molins.
Segons publica el periòdico, tenen la declaració d'impacte ambiental, amb la qual el PlemCat tira endavant, i si el PlemCat tira endavant és perquè tirarà endavant el parc eòlic posteriorment, no?
De fet, ja ho avançava, no?, la consellera Paneque, que la sentíem aquell dia al port, bueno, és dient que, clar, que estaven construint els molins
per posar roses. Ella, o sigui, ja ho donava per fet absolutament. Per tant, alguna cosa sabia que la resta no sabíem, doncs ara ja ho sabem tot.
Ara començo a lligar caps, perquè fa uns dies no ho sé del segur, no ho sé del segur, i això, no dir coses de segur a la ràdio, és peligroso.
Molt, perquè després et venen a buscar.
Però fa uns dies que es veuen unes balises situades com si diguéssim davant del riuet, entre
sí
el riuet
comentat,
i
cert.
Els canvis, unes balises, unes boies de color groc, d'aquestes grosses.
Sí que ho has comentat, certament.
Semblen institucionals, no semblen de cap empresa nàutica, entre cometes.
No fan cap regat allà.
I que per la nit fan llumetes. Estan senyalitzades, evidentment, perquè una barca no s'hi foti de lloros.
Clar.
Doncs mira...
I creus que pot tenir relació
blanc,
amb això,
Blanc i amb botella, no?
Perquè...
Perdoneu.
Perquè per aquella zona, en principi, hauria de passar l'evacuació de la línia elèctrica del parc eòlic fins a arribar en terra.
Clar, podria ser que estigui ja senyalitzat per començar les obres allà.
Exacte, anem a jugar una mica al qui és qui, el joc aquell que s'havien de tombar fitxes, doncs pistes, sense saber-ho de segur, sense saber res de segur ni res de,
bueno,
de coses d'aquestes.
Estarem pendents una mica com evoluciona tot això del PlemCat, que ens expliquen i com continua.
Doncs,
tornem que teníem.
I després d'aquesta rabiosa actualitat, i gràcies a la Lali per entrar-nos aquesta noti, anem en revetlla.
Som-hi.
Tocarem consells per la revetlla, millors consells. Evidentment, precaucions amb tot l'ús de pirotècnia, precaucions amb el risc d'incendi tan elevat que hi ha en aquests dies d'onada de calor, perquè tu ja saps que som una miqueta del món al revés. Quan la resta de Catalunya va acabant l'onada de calor, nosaltres quasi que la comencem o ens venen dies a sobre de calor.
Això m'ho estàs dient de veritat, Sergi?
T'ho estic dient de veritat.
Jo em pensava que ja estava això.
No, està. A partir de demà ve Garbí i...
L'escala, només l'escala o l'escala i voltants?
L'escala ja l'Empordà.
L'escala ja l'Empordà. Mare de Déu.
Vale?
Patirem.
Però això ja... Corremos en tupido velo. Precaució amb la revetlla, amb els consells habituals que fan tots els cossos de seguretat i etcètera. Revetlla, una cosa que hi ha avui és coca de pastisseria.
Home, i tant.
Mira, els pastissers de l'escala auguren una bona venda de coques. Establiments com la pastisseria Jué ha obert el seu dia festiu per enllestir les comandes i enguany preveu vendre unes 750 coques. Les de fruita confitada de mida mitjana són les més demanades.
Home, és que són bones les de fruita confitada,
Sí, a mi m'agrada més la de llardons i de porall.
Però la de llardons no és pel dijous gras.
Bueno, és igual, però també avui. I una de llardons amb xocolata, o de cabell d'àngel i xocolata, o coses...
Això ja són experiments, La típica coca de Sant Joan és la de fruita confitada.
Vale. Sí. Ok, va.
Què
més? Una altra cosa que hi ha per Sant Joan són els petards.
I tant, sí, ja fa dies que tenim per allà les paradetes aquestes per comprar-ne.
Sí, els petards de llum i de color van a l'alça. Els punts de venda no paren i justament aquests petards de llum i de color són els més buscats per gaudir d'una revetlla inclusiva. Ja se sap que cada vegada es busca que els petards facin menys so. Aquí entraríem en un meló molt gros, per uns impresentables, però XXL, en podríem dir, que és tot el tema dels petards, de la pirotècnia, dels que estan a favor, dels que estan en contra, de...
Exacte, sí, hi ha moltes opinions diverses, ara no hi entrarem,
no,
perquè això
hi entrarem.
Ens faria massa llarg.
Només dic que escolteu en Manuel Delgado i les reflexions d'en Manuel Delgado al voltant d'aquest tema. Molt recomanable.
Ens ho apuntem.
I una cosa que arrosseguem dels actes que es van fer aquesta setmana és la cantada d'havaneres del CERC, que inaugura els actes d'estiu del CERC, la temporada d'activitats estiuenques, allà al pati, i concretament hi va actuar Orets de Mar amb una tradicional cantada d'havaneres i cants de taverna.
Perfecte. I acabem una mica, Sergi, amb el temps. Què ens espera aquests dies?
Doncs una Revetlla i un Sant Joan amb molta calor. Avui encara amb xafogó. I demà amb garbí, calor més seca, però ens podem tornar a enfilar per sobre dels 35 graus.
Mare meva. Per tant, ens rostirem directament.
Sí. Revetlla a la brasa.
Doncs, Sergi, moltes gràcies. Ens amplieu tot això al punt de la una?
Doncs tot això al punt de la una.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per continuar hi posarem una mica de música, com cada dimarts, amb els Sons de Taverna d'en Joan Brugués.
Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
D'un poema de Miquel Martí Pol, en Josep Bastons hi va saber captar l'ànima d'aquest escrit per convertir-lo en una meravella de cançó amb el títol de Mare si fos mariner. És una reflexió bellíssima d'aires molt íntims i de vegades punyents, que utilitza la metàfora del mar i de la navegació per parlar de la vida, de l'anhel de llibertat i de la recerca d'un refugi ideal. Ens la canta el grup Peix Fregit de Palafrugell.
Mariner de bona traça, m'aniria mar endins, tot sol amb la meva barca, el vent fora un crit de goig, la vela coloma blanca, i el cor d'un blau com d'encís, i els ulls d'un verd d'esperança. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins, tot sol amb la meva barca. Us faria adéu al port, un adéu ple d'enyorança, entre l'escala i el pit. M'enduria el goig de l'aire, la verdor fina dels pins, la llum de les vinyes clares. Mare, si mariner, tot sol amb la meva barca, iria a cercar l'amor per ports i cales llunyanes, gallardeta dalt del pal, perquè en caminés la passa i olor de fonoll marí entre el meu pit i l'escala. Mare, si fos mariner, tot sol amb la meva barca, iria a cercar l'amor per mars de somni i rondalla. L'amor seria molt lluny si en caldrien de jornades, de nits guaitaria el cel, de dies la mar tan blava, veuria passar vaixells vinguts de terres estranyes. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins, tot sol amb la meva barca. Tot sol amb la meva barca. Mare, si fos mariner.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'un escuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que un escuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I un dimarts més obrim la plana del Parlem de Salut i ho fem amb la Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia a tots els oients i a tu, Ona. Bon dia.
Cuca, avui és el nostre últim programa d'aquesta temporada.
Sí, sí, com passa el temps, Ona. Sí. No te n'adones i, bueno, però un plaer.
Doncs, què ens has portat per aquest últim programa?
Bueno, una cosa que crec que més no tots hi hem passat per això, que és la por al fracàs. A veure, la por en si, que penso que en una sessió, un dia n'hem parlat, de la por, és una emoció com l'alegria, com la tristesa. Entonces, la por al fracàs se'n diu aquitifòbia. És a equivocar-se, com tothom ja sap, no? Aleshores, què passa? Què fem amb això? Ens bloquegem perquè ens anticipem al fet. O sigui, ja veiem el fracàs sense quasi intentar-ho, vale? A veure, és una cosa que també ens acompanya des del naixement. A veure, ningú, aprenem a caminar, aprenem a llegir, aprenem moltíssimes coses a la nostra vida. O sigui, no naixem sabent. Naixem, sí, amb unes possibilitats, amb unes potències personals, amb una individualitat, però que no naixem, ja sabem llegir, caminar, etc, etc. Vale? Això, si ho tenim clar, ens pot ajudar, no? A veure, jo crec que passa una cosa. Crec que quan tenim por al fracàs, es pensem que la vida ha de ser sense problemes, sense dificultats. Però aleshores, si nosaltres personalment pensem, bueno, la vida, com dic, és un aprenentatge, com l'aprenent de caminar, jo crec que això suavitza molt l'angoixa del fracàs. Perquè, clar, si això ho interioritzem, segur que ho intentarem. Vale?
Quines són les causes principals d'aquesta por al fracàs?
A veure, ens hi treu algunes, Un que jo crec que és molt important i és el que veig més sovint a vegades en consulta, que és l'aprenentatge interpretatiu. Vinculem a què el vinculem? A la pèrdua d'afecte. I a decebre. Clar, això hi ha des de molt petits. Ja. I això els pares aquí ho assenyalo molt sovint, que són molt responsables, perquè si el nen quan fa una cosa malament el renyem excessivament, això el bloquejarà. I a més a vegades podem posar mala cara d'enfadada, i no és això, el nen està aquí per aprendre, per exemple, vale? De fet, també és molt important és que a vegades els nens se'ls sobreprotegeix, vale? I aquesta sobreprotecció inhibeix la seva capacitat d'experimentar. Per exemple, ai, no, cuida't amb aquesta cadira. Home, clar, si està en una finestra, ni això li diràs, o l'agafaràs i el trauràs de la finestra, o d'on sigui, no? O posa la mà al foc, vale? I li ensenyes, no? Però els petits reptes, per exemple, el nen està gatejant pel pis, no? Hi ha una cadira davant. No li treguis, poso aquest exemple. Deixa'l, a veure què fa davant d'una cadira que li està impedint el pas. Si va per dalt, si va pel costat, si va per la dreta, si va per l'esquerra, o es queda clavat. Perquè això és un aprenentatge. El nen, al seu cervell, està dient, com supero això, aquest obstacle? I sembla que no, això ja li queda en l'inconscient.
No els hi hem de posar tot tan fàcil,
No se'ls hi ha de posar tot tan fàcil. Que, o sigui, tampoc se'ls hi ha de posar excessives dificultats, perquè seria, aleshores, seria dolent, també, perquè aleshores, si li poses molt difícil a una edat determinada, pues què passa? Segur que no ho sabrà fer.
Llavors no posis, es frustra, no?
Exacte, no li posi un exercici de física als 6 anys. M'entenc que aleshores frustraràs de seguida, no? O sigui, les dificultats tenen que veure amb l'edat, vale? Però sí que és important que en tinguin i aprenguin a resoldre-les, Després, també és una reacció davant d'un perill intern. Aquest és, a vegades, el que en psicologia costa més de veure, a vegades, perquè són experiències passades que han quedat molt clavades en l'inconscient. I aquestes són les que s'han de treballar. Aquestes són les que a vegades costen més d'anar trobant, no? D'anar esbrinant. Per què passa? Perquè, a veure, Ona, el cervell odia l'incertesa. Perquè el cervell, Ona, està programat per protegir-nos del perill. I una cosa molt interessant, és que, fixa't tu, prefereix la culpa que el dolor a ser rebutjat. O sigui, s'estima més suportar una culpa que sentir-se rebutjat. Això ja a nivell cerebral, diguéssim. Sí, sí. Clar, això ho posa molt difícil, no? Molt i molt difícil. Després, la pressió social, que és molt competitiva. Què veiem en el món social i en les redes socials? Que has de ser perfecte, has de ser guapo, has de ser d'aquesta manera. Després, com es valora l'èxit, per exemple, no? Es parla de l'èxit. Però veiem a vegades una notícia d'una persona que... Alguna vegada sí, a vegades, però molt poc, que ha pogut sortir-se d'una dificultat. Això no ho veus, ho veus poquíssim, Així veus els èxits. I què passa? D'una manera inconscient, això ho anem alimentant, Jo no podré ser com aquesta, d'un tan alta... Per això, per exemple, amb la joventut hi ha tant problemes d'alimentació. Perquè, clar, posen uns paràmetres i posen una figura determinada que molta gent és que és impossible arribar-hi. Quina és una manera d'intentar solucionar-ho? Que al llarg de la vida hem d'anar creant el que jo en dic confiança interna. Però, clar, aquesta confiança interna com es crea? Es crea a través d'experiències. Clar, si tu no t'exposes a experiències, no sabrem mai en què jo sóc forta, en què jo destaco, per exemple. O sigui, t'has d'atrevir a tenir experiència. Evidentment, han de ser experiències que no siguin, que no et facin mal. Però, si no, atrevir-te, perquè la vida és experiència. Si entenem això, tenim molt, molt i molt de guanyat. No es frustrarem, perquè veurem, entre cometes, un error o una dificultat, bueno, estic experimentant. I aquí, que és molt interessant, és que tu veus quines fortaleses tens, què és el que fas bé, en què pots destacar, quines coses no són per tu. O sigui, et vas coneixent a través de les experiències. I això és creixement, que és el que hem de fer al llarg de les nostres vides.
Anar creixent amb aquestes experiències.
Exactament. Aleshores, què passa? Una cosa, la persona associa el rebuig a error, a tenir vergonya, al rebuig i, sobretot, la pèrdua, que ja ho he dit ara, la pèrdua del valor personal. Si jo no tinc èxit, jo no valgo res. O sigui, sempre és a través dels altres. I què passa? Tu has d'anar aprenent a través de l'experiència, aconseguir que tu et sentis valuosa per tu mateixa, per ser i com tu fas les coses. Això no vol dir que davant dels errors tu n'aprenguis, perquè els errors són un aprenentatge. I demanis ajuda davant d'un error. Sigui a la feina, als nanos a l'escola. Per exemple, quan les mestres, un nano se li equivoca, jo que he treballat quan vaig acabar la carrera amb escoles, crec que davant d'un error el nano s'ha de fer pensar. No crec que sigui bo dir-li, com és que no ho saps? Bueno, està a l'escola per aprendre. Clar, pues no ho sap. I aquest això no ho sap. Vale? D'acord?
Llavors, Cuca, tu sempre dius, no, que en psicologia a vegades la por no la mostrem, sinó que l'anem disfressant.
Exacte. I això se'n diu la procrastinació. Repeteixo, procrastinació. Que és ajornar. I l'amagues, la vas ajornant. I això et va quedant, en el conscient, i això et posa molt neguit, perquè en el fons estàs pensant, hauria de fer-ho, i no ho faig, ho faré demà passat, que m'equivocaré. No ajornis. Tira-t'hi.
Exacte, enfrontem-ho de cara, no? Això que ens fa por.
Exacte, i això és el que fa més por. Després hi ha una altra cosa que també provoca que moltes persones tenen por al fracàs, és l'excés de perfeccionisme. Mai en tenen prou, ja sigui un examen, ja sigui a vegades les noies o els nois també, com estan arreglats i no tal, i el pentinat i no sé què, mai en tenen prou. Perquè, clar, també tenen uns patrons, patrons de perfecció que a vegades són impossibles d'assolir. I això, clar, provoca molta i molta frustració.
Hem d'entendre que no som perfectes, ni ho serem.
No, ni ho serem. La baixa autoestima, clar, és una cosa que la persona que té una baixa autoestima, aquesta persona tindrà més dificultats d'afrontar, tindrà més por al fracàs, perquè té una autoestima pues, baixa. O sigui que hem de treballar molt, que aquí és un tema també hem tocat, Ona, que és tenir una sòlida autoestima, una sòlida confiança en un mateix, que no és soberbia, que és al llarg de la nostra vida i el nostre aprenentatge en aquest món, és saber quines qualitats tenim, quines coses no fem tan bé, quines són les nostres potències.
I a nivell físic, com es mostra aquesta por al fracàs?
El por al fracàs es mostra molt amb ansietat, taquicàrdies, sudoració, el cos es posa a suar, i una cosa que es veu moltíssim és, potser el més corrent, és el malestar estomacal.
Per tant, tenim mal de panxa, eh?
Tenim el clàssic mal de pati i mal de panxa. A veure, si sou tens... A veure, tots poder davant d'una entrevista, davant d'un examen, davant... Pues, evidentment, tu pots arribar a tenir mal d'estómac, certa angoixa, però aquesta angoixa és normal, hi ha certa angoixa que pot ser normal, perquè també hi ha una cosa, Ona, és que tenir certa inquietud i certa angoixa, un nivell, és bo perquè també et planteja si estàs preparat, perquè l'altre extrem seria, ui, jo...
Passar de tot, no?
Exactament, és l'altre extrem. Vull dir que una mica d'angoix, una mica de mal d'estómac, no passa res. Ara, si això ho tens molt i molt constant, aleshores mira de treballar la teva autoestima. Algo t'està fallant, algo estàs interpretant malament. Vale?
I com hi podem fer front a tot això, Cuca?
A veure, una cosa importantíssima. Revisa els missatges que t'has creat sobre com tu interpretes els errors. Prendre consciència si realment són inassequibles, perquè és veritat, potser t'estàs plantejant un objectiu que és absolutament inassequible. Aleshores, no m'estranya que tinguis por, que tinguis icoja, que tinguis taquicardi, tot això. Observa, això que vols aconseguir està en les teves possibilitats. Clar, tampoc facis al revés, és com te diria jo, que a vegades la societat es porta molt a voler tenir èxits, èxits, i aquest angoixa molt, perquè mai en tenim prou. I un es pregunta, no, necessito més, faré més, m'entén? És com a vegades passa, jo he vist a vegades a uns pares, per exemple, un nen treu un 9, sap que el nen és intel·ligent, i es queixa, i li diu al nano, escolta, com no has tingut un 10? Aquest comentari que el fa el pare o qui sigui amb un nano, què passa? En lloc d'estimular, el que farà és inhibir-lo. Jo, per la meva experiència professional, quan tu a vegades, a la meva que treballava molt amb estudiants, quan jo els deia, intenta fer tot el possible, oblida el resultat, indudablement les notes milloraven, segur. I nens que a vegades suspenien, aconseguien aprovar. A vegades no eren de 16 o de 8, però aquells nanos aprovaven. Per què? Els nanos estaven pendent de cada capítol, per dir-ho d'alguna manera. No s'adalentaven. I a vegades fracassem perquè ens adalentem al resultat. No t'adalentes. Queda't en el present i fes pas a pas a pas el procés. I aleshores ja no penses en l'objectiu. I no pensar en l'objectiu fa que tu estudies millor. I en la vida és el mateix.
Llavors, quines estratègies psicològiques podem fer servir, Cuca?
Bueno, hi ha una cosa que és redefinir fracàs. Clar. Per cadascú, què és per tu el fracàs? Redefineix-ho. Perquè el fracàs no et defineix com a persona, sinó que és un resultat que tu no has desitjat. Però no et defineix qui ets. Un fracàs, d'acord? Tu no és el fracàs. Has tingut un resultat fallit. Aleshores, el que he dit dient, enfoca't en el procés, no en el final. És el que deia fa un moment. El procés d'anar aprenent, pàgina darrere pàgina, però no t'enfoquis en el final. Un mínim, evidentment, un mínim. Quin dia tinc l'examen? T'has d'enfocar al final, que tens un examen tal dia. Quants capítols tinc? Pues has de fer això. I això a la vida és exactament el mateix. És una escola. Després, també mirar en quins àmbits jo fracasso més. Entens? Sempre que tu descobriràs els teus potencials. Quan tu, és l'observació, jo diria que quasi constant, és viure en el present, viure amb les teves experiències, però cada dia això. Vull dir, no és que t'ho hagi de fer quan tens una entrevista, no, cada dia tu observa de tu mateix, quin és el teu tarannà a la vida. Vale? Una altra cosa que a vegades no tenim en compte és que l'èxit també està en l'esforç, amb la constància i en l'aprenentatge. Per què? Per mi això és molt important, perquè això et farà que et construiràs com a persona. Entens? I a vegades ens enfoquem a molt revés. No, l'èxit també està en l'esforç que hi poses, amb la constància que ho fa. I sobretot, això farà que tu et coneixis més a tu mateix, que és el que es tracta. Si tu, com més et coneguis, menys por tindràs al fracàs. Menys por tindràs al fracàs. Això no vol dir que tu fracassis a vegades, eh?
Mm-hmm,
però te la miraràs d'una altra manera. Te la miraràs com un aprenentatge de vida.
Mm-hmm.
I a vegades un fracàs important pots descobrir que aquella professió no va amb tu, que aquella feina no, tampoc va amb tu. Vull dir que també a vegades ens alerta de que no vas a la via que més et favoreix.
Per tant, també està bé, no?, de tant en tant patir un fracàs.
Exactament, o sigui, el fracàs en si, mira-te'l de car. Bueno, he fracassat. Per què he fracassat? El per què? I després posar-hi remei, i ja està. I sobretot, el fracàs moltes vegades ens avisa que no estem en el lloc adequat, ni en la feina adequada, ni en la professió adequada. I a vegades, altra cosa, que també es veu molt en el treball personal, la consulta, és inclús amb les relacions personals. A vegades un fracàs vol dir que tu no estaves en la persona dient, i a vegades veiem un fracàs d'una relació que s'enfonsa al món. I evident, hi ha un dol, però a vegades tu després aprens quina sort que va allà la cosa així, perquè he descobert que aquella persona no era per mi, no era dient per mi. Vull dir que no ho veiem tots els fracassos com d'una manera negativa, que és el que acostumem a fer. Perquè ens toca molt el nostre ego, es toca molt l'autoestima, per això hem de treballar molt qui som, la nostra autoestima, quina valua tenim, quins som com persona, quines són les nostres màximes possibilitats i també quines són les nostres debilitats. Redefinir el fracàs, que jo ho dic, no ho defineix com a persona. Jung, el gran psicoanalista, deia que allò que ens fa por no s'ha d'evitar, sinó que s'ha d'explorar per poder evolucionar com a persones. I una cosa molt interessant és que si l'evites, tu li donaràs més força a la por, al fracàs.
Per tant, s'ha d'enfrontar aquesta
por,
eh?
Sí, perquè segur que n'aprendràs. I això a vegades costa molt d'entendre. La rebutgem. No, fora, no. Mira el fracàs de cara, i seguríssim que n'aprendràs, seguríssim. A veure, també la por. Quan sorgeix la por? Ona? La por sorgeix quan ens resistim a la dualitat. Què vull dir amb això? Ens resistim que la vida és èxit i fracàs, certeses i incerteses, alegria i dolor. Si això ho acceptem, Ona, puc assegurar que ens fa més forts i sobretot una cosa que per mi encara és més important, que ens dona tranquil·litat, que ens dona pau. O sigui que mirem el fracàs d'una altra manera, No la mirem com una cosa negativa, sinó una cosa que ens ensenya. I això és difícil, És difícil.
Doncs, Cuc, anem acabant. Sempre t'agrada acabar amb un parell de frases. Quines ens has portat avui?
Dues frases. Un, repeteixo, que és un també de Jung. Triar la seguretat per sobre del creixement emmalalteix l'ànima. Això és molt important. A veure, evidentment volem seguretat a la vida. Això és indudable. Vale. I això a vegades és el que més frena a inclús afrontar-nos a dificultats de la vida, perquè el que volem és la seguretat màxima. Però cuidado, si tens una excessiva seguretat, això t'impedirà créixer com persona. El que més important és el creixement personal, i per això hem de fracassar, que sembla molt categòrica. I l'altra és escènica. No és perquè les coses siguin difícils que no ens atrevim. Més aviat, repeteixo, les fem difícil quan no ens atrevim. Ens quedem en no atrevim. Les fem difícil quan no ens atrevim. O sigui, quan tu t'atreveixes davant d'un fracàs, davant d'una dificultat, això et dona molta força personal i enfocaràs la vida d'una altra manera, com creixement, no com dificultat, que t'encadena què.
Doncs, Cuca, moltes gràcies per parlar-nos avui de la por al fracàs. Aquí el Parlem de Salut del Més Calent a l'Aigüera. Com dèiem a l'inici, ja és l'últim, Cuca. Moltes gràcies
per haver
estat amb nosaltres aquesta temporada.
És un plaer i desitjo a tothom un bon estiu. Moltíssimes gràcies, Ona. Gràcies, guapa.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa, passen 9 minuts de 1:15. És moment de fer el vermut musical, com sempre, amb en Paco Torres, i avui també amb Waldo de los Ríos.
El vermut musical, amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Waldo de los Ríos. Waldo Nicolás Ferrero, més conegut com Walter de los Ríos, va néixer a Buenos Aires el 7 d'octubre de 1934. Va ser pianista, compositor, arreglista i director d'orquestra. La seva família musical, el seu pare era músic i la seva mare era cantant folklòrica. Va estudiar composició i arranjaments. En l'any 1958, amb 23 anys, es trasllada als Estats Units. I en l'any 1962, a Espanya. En l'any 1971 va realitzar els arranjaments de la Sinfonia número 40 de Mozart. Va ser el número 1 en la llista d'èxits. Un altre èxit va ser la Sinfonia del Nuevo Mundo. En el 1971 va fer arranjaments i va dirigir l'orquestra en el Festival d'Eurovisió representant Espanya amb la cançó En un Mundo Nuevo, cantada per Carina, que va quedar classificada en segona posició. En el 1974 va gravar Nabucco, que va quedar número 1 en diverses llistes europees. Quan va arribar a la més alta fama, en l'any 1977, va tindre una depressió aguda i es va suïcidar. I va morir a Madrid a l'edat de 43 anys. Escoltarem pel Guarda de los Ríos, Sinfonia número 40 de Mozart.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I obrim per últim cop la plana del temps de terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Avui, Pere, que és l'últim dia d'aquesta temporada, de què ens vols parlar?
Mira, vam començar, el penúltim dia vam començar a parlar d'herbes, perquè cada vegada les herbes estan més presents a la cuina, en la cuina tant de les persones com dels restaurants, però també en el camp. En el camp ara hi ha molts pagesos que ja comencen a cultivar aromàtiques perquè és una altra manera de guanyar-se la vida, no? No tot és el blat de moros, herbes, pomeres... És a dir, les herbes aromàtiques, doncs, cada vegada es cultiven més. I bé, n'hi ha que es pel consum en fresc, però també pel consum en sec, es fan deshidratar i serveix per moltes coses. Hi ha algunes que no vam poder acabar de parlar i que es fan servir bastant en cuina. Sé que vam parlar de la menta, vam parlar, crec, del julivert també, de l'alfàbrega.
Sí.
Però no vam... I una mica del corredell, del cebollino.
Sí.
No vam parlar de gaire més. No sé si vam parlar també del cilantre.
No, aquesta no.
El cilantre és una espècie que va molt bé per fer una cosa que també es consumeix bastant a l'estiu, que és la pasta de bocat, és a dir, que en diuen el guaco.
Sí.
Jo, si barreja bocat, tomata, i una de les que són imprescindibles és el cilantre. És molt perfumada, el cilantre, massa pel meu gust. Però, ja et dic, n'hi ha d'altres. Una que és molt corrent, que diràs, home, sí, això sí, que és el romaní.
Sí.
Que el romaní n'hi ha aquí a l'Escala moltíssim, si entres una mica pel boscos d'aquí. I el romaní és una espècie que també dona molt de gust a alguns plats. Hi ha algun plat que, fins i tot, si no li posa, sembla que falta alguna cosa, que és la paella. Quan s'acaba la paella, no? Allò, tirar-hi dues o tres branquetes de romaní, sembla que li dona un toc de muntanya, de mediterrani. Jo, és de les que més es consumeixen. I també fa una cosa molt bàsica, que és la flor, que serveix per una de les coses més importants que tenim a la gastronomia nostra, que és la mel. El romaní, com que és una planta que floreix molt de temps, és a dir, està pràcticament tota la primavera florit i fins i tot part de l'estiu, és una gran quantitat de menjar per les abelles. I, per tant, aquest any que va ploure, a l'hivern, ara sí que fa dies que no plou, però que va ploure, ha sigut un any que hi ha hagut una gran floració de romaní. I, per tant, les abelles han tingut molt de menjar. Serà un any bo de producció de mel de romaní. Llavors, n'hi ha una altra que també és típica d'aquí nosaltres, que aquesta té moltes propietats, que també diràs, home, sí, també la conec, la frigola.
I tant, sí.
La frigola, que també hi ha gent que li diu tim o timó, jo diria que és una de les reines de totes les plantes aquestes medicinals o diguéssim, o condimentàries per a la cuina. La frigola és un gran antibiòtic natural. És a dir, si tu vens del dentista, no? I no vols que t'infecti res, o fins i tot tens una llaga a la boca, o... doncs tu fas un embullir frigola, que la frigola la trobem, recordeu, en camps erms, en camps d'aquests que a l'Escala en tenim molts a prop de les runes. Però n'hi ha molts de camps que no s'hi fa res, és una de les plantes que viu en terres que no estan cultivades, a vora dels marges, a vora de les carreteres. Hi ha moltíssimes cunetes, aquestes que fan una mica de marge a l'aire, uh-huh. I aquí està ple de romaní i de frigola.
Creixen sols, doncs, aquestes plantes?
Sí. Són molt corrents i aguanten moltíssim. Doncs això, jo a les cases sempre en tindria, I es poden recollir a la primavera, els he de fer-ho assecar a l'ombra. Sempre és molt important que les plantes s'assequin a l'ombra.
Uh-huh. Per què això, Pere?
Perquè el sol els crema massa de pressa, els teixits, i perden propietats. Uh-huh. S'han d'assecar en un lloc airejat i a l'ombra, que no els hi toqui directament el sol. Ja ho sabeu, el sol crema, no? Per això ens posem crema solar. Llavors, si tens la teva llum suficient perquè no es podreixi, sobretot una mica d'aire, un graig seria un lloc ideal l'estiu per fer secar això.
Uh-huh. I comentaves, la farigola és molt bona per desinfectar.
Però moltíssim. I a vegades la farigola també ve de gust, com una infusió, no?
Uh-huh.
Com una infusió, perquè desinfecta la boca, neteja tot, és a dir, tots els gèrmens de la boca la neteja. Jo, inclús, a l'època de la pandèmia, perquè no m'entressin porqueries, sempre em feia infusió de frigola.
Uh-huh.
I vaig estar bé, no vaig agafar res, vull dir que... Jo diria que és una de les plantes que són imprescindibles en una casa, tenir-la per aquell dia. Però n'hi ha d'altres que també que jo diria que són imprescindibles,
uh-huh.
Que seria el poliol. Seria com una espècie de menta perfumada, es diu poliolmenta en castellà. El poliol, quan a vegades has menjat massa, no? Allò dius, ostres, quin netipat, com massa, he menjat una mica massa. I tens una mica de mal d'estómac, prendre't una infusió de poliol és un remei senzill i que és de les coses més eficaces que hi ha per al mal de ventre i per al mal de panxa.
Uh-huh. Per tant, ens ajuda a la digestió, no, Pere? Ens ajuda?
Totalment, uh-huh. Totalment. I a part et treu aquest mal que normalment a vegades tens, no?, d'haver menjat massa de pressa o que has pres alguna cosa que no t'has sentat massa bé. Aigua de poliol, té una infusió amb una mica de poliol, és de les coses més bones que hi ha.
Uh-huh. Totes aquestes plantes, comentes de prendre-les amb infusió, Pere?
Sí. Aquestes que diguem avui, amb infusió totes, menys el cilantre, el coriandre, que va molt bé prendre-la per fer-ho una mica picat en cuina, no? Uh-huh. Sobretot cuina oriental la fan servir molt, Et dic, a mi és una planta que no m'agrada, però hi ha gent que li encanta, I uh-huh. Et dic que això va a gustos, no? Però
i tant.
Si es fa... Si es fa servir i agrada tanta gent, vol dir que és una de les bàsiques.
Uh-huh. Dèiem, romaní, farigola, poliol com a bàsiques, no?, d'aquesta farmaciola natural. Quines altres hi hauríem de posar?
N'hi ha una altra que també va bé per altres coses, no? Sobretot, si t'has fet una ferida, allò que t'ha entrat una guspira en l'ull, o amb una branqueta t'ha tocat i t'ha fet una petita ferida, que és la camamilla.
Uh-huh.
La camamilla també la trobem en els camins, és una flor que té un pèl blanc i l'interior ben groc, també hi ha una camamilla borda, que és més corrent que la camamilla, però la que és més bona és la camamilla autèntica. Si no, sempre la podeu comprar, amb herbes la venen per tot.
Exacte. Suposo que collida deu ser més bona, no? Acabada de collir ha de ser més bona.
Sí, acabada de collir és més bona, però si està infusionada, allò l'has deixat assecar bé, cap problema, també. Sí, és d'aquella manera, no? Si la deixes assecar a l'ombra amb una mica d'aire, va perfecte.
Uh-huh.
Aquestes serien medicinals. I n'hi ha d'altres. Hi ha la verbena també és una altra... Un altre que també va molt bé per infusions, que cada vegada es fa servir més, també és digestiva, no? És que a vegades acabes el dinar i dius un cafè, però si no vols cafè perquè ja te n'has pres uns quants i vols anar a fer migdiada i vols estar tranquil, qualsevol d'aquestes infusions va fantàsticament, fantàsticament. Mm-hmm. I vull dir que n'hi ha, hi ha un pilot d'aromàtiques i que serveixen per moltes coses, i per tant jo crec que hauríem de reivindicar a vegades totes aquestes herbes que fas tant de bé i que és com un substitut del cafè, no? Uh-huh. Ah, bé. Hi ha gent que pren te, que pren, que és un altre, seria un altre, però aquesta és una mica, segons quin te és, són una mica excitants, no? Uh-huh. Com el cafè, estimulants.
Exacte.
Per tant, si no vols estar estimulat, doncs, també pots fer una infusió de regalèssia, uh-huh, també és tranquil·litzant. Vull dir que hi ha moltes substituts del cafè.
Uh-huh. I Pere, quines quantitats hauríem de posar més o menys de les plantes per fer una infusió?
Una cullereta plena de cafè n'hi ha suficient.
Uh-huh.
Amb una cullereta per una persona, ara si sou dos i poseu doble i feu infusió amb més aigua, però és fantàstic això.
Uh-huh. Hem parlat romaní, farigola, poliol, camamilla, verbena, no sé si te'n queda alguna, Pere.
Bueno, encara n'hi podrien haver d'altres, com orenguen.
Uh-huh.
Orenguen, mira, per als pizzeros, no?
I tant.
Orenguen és una de les bases per segons quines pizzes, i sobretot per carns. Adobar un bon entrecot, un bon bistec amb orenguen, i fa molt bé. I llavors també podríem fer-lo assecar, orenguen, i també és bo. I per últim, si voleu, un que es fa servir també en peixos és l'estragó.
Uh-huh.
L'estragó té com un gust de llimonat i és molt perfumat, té una fulla llargueta, vull dir que és una de les plantes que hi ha gent al cuina que la fa servir. També hi ha gent que fa servir la sàlvia, també té moltes propietats la sàlvia.
I la sàlvia és dolça també, no?
Eh?
La sàlvia s'utilitza també com a substitut del sucre, per aquest punt,
sí,
de dolçor.
Sí. No, el que substitut del sucre és una que es diu l'estèvia.
Uh-huh.
L'estèvia és més... La sàlvia per cuina i per infusions també va molt bé. Però el substitut del sucre, una que m'havia oblidat i és molt important aquesta, que m'hi has fet pensar, és l'estèvia. Uh-huh. És una planta maleïda que havia estat prohibida.
Ostres.
Per als lobbies i els governs del sucre, perquè esclar, és tan bona, i el sucre sabem tots que amb excés fa mal.
Uh-huh.
En canvi l'estèvia és una de les plantes que pots posar-la i no et farà gens de mal i endolcirà qualsevol xocolata o qualsevol pastís.
Uh-huh. Per tant, aquesta estèvia, dèiem. I llavors, la sàlvia, Pere, per què l'utilitzaríem?
La sàlvia es fa servir en cuina. Hi ha gent que fa uns plats per això. Li posa una mica allò que t'agrada, donar-li un toc especial, perquè la sàlvia és molt perfumada. I també jo, a la casa, la fem servir per infusions. Són plantes que, per no fer sempre el mateix, sempre són... va molt bé per digerir, per tot. Una infusió de sàlvia també és molt perfumada, i per tant jo totes les plantes les pots infusionar. Unes t'aniran més bé per una cosa.